legitimada per exercir l'acció popular perquè és un tercer aliè al fet delictiu.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 15 de gener, i com feim el segon dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, avui dedicarem el programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat, i abans d'acabar el programa repassarem l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Nanibés García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui començarem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de violència masclista, perquè les víctimes a Eivissa tenen des d'avui un nou recurs. Es tracta d'un pis pont on poder estar durant un període d'un màxim de 2 anys, quan ja ha acabat el procés terapèutic.
Sí, una vegada que han finalitzat la seva estada a les llars d'acollida, les dones més vulnerables que no tenen xarxa social o familiar a Eivissa podran accedir-hi en aquest pis pont. És un habitatge de l'Ibavi amb capacitat per a una dona i els seus fills que cedeix el govern al Consell d'Eivissa per 4 anys. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, reconeix que és poc, però diu que treballaran per ampliar la xarxa.
Estem d'acord, és poc, però és una primera passa. És un pis que permetrà a una dona o a dos, o una dona, a lo millor amb algun fill, perquè hem de tenir en compte que ja no es tracta d'un recurs residencial on hi ha una convivència entre tota una sèrie de dones i una sèrie de nenes. Es tracta de que hi ha una persona individual com a família, amb els seus nenes, si no en té, ja pugui començar el seu projecte de vida.
És un dels primers pisos pont de les Illes Balears amb aquest sistema. De fet, el govern anima les entitats del tercer sector a emprendre projectes amb dones vulnerables per gestionar pisos pont a l'illa, més tenint en compte el greu problema de l'habitatge a Eivissa. Catalina Salom és directora de l'IBEDONA.
Si hi ha qualque entitat que fa feina en dones víctimes i que necessita d'aquests recursos, també a través d'aquest conveni que té l'Institut Balear de la Dona en Sibavi, també poden optar a pisos que siguen pisos pont per a dones víctimes.
A Eivissa, a banda d'aquest pis pont, el Consell compta amb llars d'acollida per fer el procés terapèutic en un primer moment. Actualment, a l'Oficina de la Dona hi treballen 12 tècnics, entre treballadors socials, psicòlegs i juristes.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem d'aigua, perquè ha començat a funcionar la primera desaladora portàtil de les Illes. Està ubicada a Sant Antoni, introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua desalada diàriament a la xarxa, una aportació que se suma als 13 milions de metres cúbics que generen les 3 plantes a l'illa.
Sí, el 50% de l'aigua que generarà la planta servirà per subministrar aigua als camions. Això permetrà, segons diu el govern, reduir la pressió sobre els aqüífers. Escoltam Emeterio Moles, gerent d'Abacua.
Todo lo que podamos aportar a las redes, que no tengan que los ayuntamientos o los camiones extraer de los acuíferos, contribuirá a que se recuperen los acuíferos. Pero también en verano, que es cuando la situación es un poco más desesperada, que es cuando los camiones tienen más estrés, que 1.000 metros cúbicos pueden suponer el tener los dispensadores abiertos o no tener los dispensadores abiertos, y es una situación transitoria para la próxima ampliación de Santa Eulalia, que si Dios quiere tendremos la licitación como muy tarde en el mes de febrero.
La desaladora portátil ha costat prop d'1 milió d'euros i podria ser un model exportable a altres illes. Dels 19 milions de metres cúbics que es consumeixen a l'illa d'Eivissa, 17 milions són aigua desalada, un 68%. Marcos Serra és l'alcalde de Sant Antoni.
Sant Antoni, a zones puntuals on podem subministrar, ja anem amb un 90%, només 90% d'aigua desalada, la pressió en els aqüífers en hivern, sobretot l'han reduït en el màxim, estem amb un rendiment del voltant del 90% de la xarxa de baixa, és un dels percentatges millors de les Balears.
Està previst que el projecte de la quarta desaladora d'Eivissa surti a licitació a finals de gener.
I per altra banda, el tanc de tempestes del port d'Eivissa, que va quedar afectat per les intenses pluges del mes d'octubre, ja funciona al 100%.
El tanc de tempestes es troba al costat de l'estació de bombeig que envia les aigües brutes a la depuradora i evita així que aquests residus vagin a la mar. Les pluges van negar l'equip elèctric que possibilita el funcionament d'ambdues instal·lacions i, de fet, es van produir vessaments a la mar i es va haver de posar en marxa un generador extern per evitar-ho. L'estació de bombeig era el més urgent i es va poder arreglar amb una actuació d'emergència. Ara es farà una auditoria d'aquesta instal·lació per veure de quina manera es pot evitar que es repeteixi aquesta situació. Un altre dels punts que es va veure greument afectat per les pluges va ser la carretera de l'aeroport. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha assegurat que ja s'han fet els estudis hidràulics per vehicular l'aigua que s'hi acumula a la via cap a la mar. Ara, segons s'ha dit, és la Conselleria de Mobilitat la que ha de redactar els projectes per dur a terme les obres que evitin que aquestes inundacions i talls de carretera es tornen a produir en cas de pluges intenses. L'escoltam.
Estudis hidràulics que han definit quins cabals han de gestionar i ara ells estan definint aquesta solució per vehicular aquests cabals pues cap a la mà, que és l'única sortida que pot tenir. No? Crec que la directora ja va dir que a finals de febrer crec que tindrien el projecte definit i supos que el presentaran i donarà solució a aquest problema, clar.
I continuem parlant de mobilitat, en aquest cas a Formentera, perquè allà, a la Pitiusa del Sud, el partit Gent per Formentera critica que la nova proposta de regulació Formentera Eco per aquesta temporada amaga un augment del sostre de vehicles.
Sí, Gent per Formentera ha denunciat que, tot i que l'equip de govern afirmava no haver tocat el sostre de vehicles respecte de l'any passat, n'hi ha hagut un augment encobert. L'any passat, el sostre de turismes de visitants se situava en 1.732 i enguany es proposa que hi hagi una quota de 1.000 cotxes per visitants i una altra de 800 per treballadors a l'illa que no siguin residents. Sentim Rafa González, conseller de Gent per Formentera.
Van dir que es mantenia tot, però si fas els números i sumes, es puja. 68 vehicles en aquest cas, amb aquesta bossa, i és un 4% més. Per això dèiem que estan ocultant informació i que hi ha una pujada de sostre de vehicles encoberta, perquè estan fent veure que no existeix, però sí que existeix.
I acabem, Nieves, amb un apunt de migració, perquè han arribat dues noves embarcacions irregulars a Formentera.
Sí, 15 persones d'origen magrebí que havien pogut desembarcar a l'illa han estat interceptades a les 3:45 de la matinada per la Guàrdia Civil a la zona de la Mola. Altres 15 persones més, també d'origen magrebí, han ser localitzades minuts abans de les 9 del matí, també a la zona del Pilar de la Mola.
Idò, estarem pendents de tota l'actualitat i, com sempre, us podeu seguir informant als punts horaris, als butlletins i també a partir de les 2 del migdia, tant a IB3 Ràdio com a IB3 Televisió. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Nosaltres ara, quan són les 12:12, fem una aturada de 2 minuts. Anem agafant posicions aquí a l'estudi per començar el debat polític del Consell d'Eivissa. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut.
I 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, avui tenim debat polític centrat en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa, i per ajudar-nos a enriquir aquest debat, avui ens acompanyen els representants dels quatre partits que conformen la màxima institució insular d'Eivissa. Començant per Mariano Juan, del Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia i bon any.
Efectivament, bon dia i bon any, que encara no us ho havia dit, no? A vosaltres és que estic jo ja, no sé, aquí he felicitat, aquí no. Víctor Torres, del PSOE, molt bon dia, bon any nou.
Hola, bon dia, bon any nou.
Òscar Rodríguez, d'Unides Podem, molt bon dia, bon any.
Igualment, encara de moment ho podem dir, no?
Crec que... Mai es sap això, de quin moment. Dia és el dia que ja no pots dir aquestes coses.
Per això, bueno, en teoria...
És 15,
és l'últim. Avui és el darrer dia.
Fins a Sant Antoni, em pareix. Ah. Encara tenim dos dies de marge per resultar tremendament embafadors. Sí. Jaime Díaz, d'Entre Sotos, de Vox, molt bon dia, bon any nou.
Buenos días, bon any.
Ja, però... A partir de demà ja no felicitaré a ningú, que em disculpi sa gent a sa que no li ha desitjat bon any nou, val? O sigui, us ho desitjo, però ja no us ho diré en antena, d'acord? Val. Bé, ja que estem tots aquí i hem agafat posicions, Jaime Díaz d'Entre Sotos, que ha arribat aquí sobre la bocina, que
sobre
es diria...
Sobre la bocina, exactamente, sí, sí, al límite.
Exacte, al límit, però ha arribat. Sí. Tenim diferents assumptes damunt la taula avui per comentar, i no sé si començar pel que era el tercer tema que us havia enviat al guió, i així després continuem, perquè tenim aquí en Mariano Juan, que és especialista d'aquest tema, de la futura circunvalació de Los Cazadores, que inclourà un pas de vianants i un per ciclistes. Com avança aquesta obra i quines dates podem donar?
Bueno, les obres s'estan avançant bé. La veritat és que han començat... Estaven previstes que començassin durant un estiu, per tant, es preveia que les feines prèvies fossin menors. Com ha començat després de l'estiu, no han volgut interferir durant l'estiu, però s'ha començat amb una mossegada bastant grossa, és a dir, qui passi per allí, les moltes milers de persones que passen per allí ho poden veure. Actualment s'estan executant els passos soterrats. Molta gent preguntava com és possible que una rotonda per grossa siga, valgui el que val, no? El preu que s'ha adjudicat, però jo crec que ara la gent ho està veient. Tots els passos soterrats que hi ha per davall de l'eventual rotonda, un pas per peatons, perquè hi ha que actualitzar, hi ha que fer totes les parades d'autobús noves, un pas per bicicletes per poder anar, diguem, des de la carretera de Vila Santa Eulària a Sant Joan, no? És a dir, doncs hi ha unes infraestructures molt grosses, unes afeccions d'Endesa i unes afeccions de Telefònica que també són importants, i van a bon ritme en aquest moment. És veritat que amb l'estiu, amb el Nadal per enmig, doncs hi ha hagut un peron, ara ho estan reprenguent, i per ara doncs van complint terminis. Veurem, no hem tingut cap susto per ara amb arqueologia ni cap imprevist, per tant veurem a partir d'ara, quan ja la cosa comença a anar més a feina de detall, si hi ha retrasos o no hi ha retrasos, esperem que no.
D'acord. Voleu fer alguna aportació en aquest tema que ens porti a debatre sobre aquest assumpte? Crec que no, Oscar Rodríguez.
Sí, no, bueno, per començar, bueno, a buenas horas, mangas verdes, per fi ha començat aquesta obra molt necessària, d'un dels principals punts negres, no, que hi havia a aquesta illa i que porta moltíssim retras. Portem molts anys escoltant anuncis, no, sobre aquesta obra, i bueno, crec que és un motiu d'alegria que hagi començat, però no podem oblidar que, bueno, pues que el nostre parer, igual que demanem que tant de bo no hi hagi retrasos, pues potser hauria d'haver començat, no potser aquest estiu, no? Sinó algun altre any.
Fa 10 anys.
Sí. també, o fa 5. Sí, sí. hi ha hagut molts moments, també. Hi ha hagut, podem dir que s'han fet grans obres, no?, en aquella via, no?, la connexió de Vila a Santa Eulàlia, una de les principals vies de les principals connexions, no?, de l'illa d'Eivissa, i per tant s'han fet molts avenços, i el que veig, bueno, pues la gent de moment també està espantada esperant el moment en què hi hagi els temuts talls, no?, d'aquella part de la carretera. Jo he vingut ara, camí d'aquí, passant per allà, és veritat que sembla que s'ha avançat molt, però bueno, el que volem és que, ja que ja ha començat tard, pues que també el Consell estigui una mica a sobre perquè aquesta obra es faci en temps i forma i compleixi l'adjudicatari amb el seu contracte. Però bueno, és una obra molt esperada, molt retrasada, i que esperem que en generi els menors problemes possibles abans de millorar la seguretat d'aquella zona.
Víctor Torras.
Bé, jo crec que aquí no hi ha ningú tipus de debat. És un punt negre que se tenia que solucionar. Com ha dit el company Òscar Rodríguez, una obra o un inici d'obres molt anunciat i encara amb més retrasos, però bueno, per fi s'ha posat en marxa. És una inversió important, però jo crec que és necessari per solucionar un punt negre que desgraciadament hi tenim que lamentar moltes pèrdues de vida allí en aquest punt, i que necessitava una solució pues, el més aviat possible, i una solució que no només donés solució a la circulació i en aquest punt negre, sinó que també ajudés en el tema de la mobilitat sostenible, en el tema de les bicicletes, dels peatons, que pogués connectar de manera segura altres vies per a ciclistes. Entonces, jo crec que, bueno, felicitar-nos perquè s'hagin començat les obres, desitjar que no hi hagi retrasos i que les molèsties per ser gent, pels veïns, siguin les menys possibles quan hi haguin estalls.
Moltíssimas gracias.
Bueno, yo no, es que no tengo prácticamente nada que añadir, porque ya lo han dicho todos ellos, que les gusta mucho hablar. Yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Ya está, como dice el viejo refrán español, y ya está, es una cosa que todos estamos de acuerdo, ha habido un consenso generalizado en que esto es una obra que había que hacer. A ver, ha habido sus críticas, la oposición ha criticado y hemos criticado los retrasos y todo lo demás. El encarecimiento es verdad que habría que estudiarlo muy detenidamente porque sí tiene que ver con el retraso, porque el aumento de los costes ha hecho que no hubiera licitadores a los precios que originalmente había calculado el Consejo Insular para realizar esta obra. Y claro, estamos en una época en la cual los precios están desorbitados y bueno, pues ha sido más caro porque se ha retrasado. Entonces hay una cierta culpa por parte del equipo de gobierno, pero como la dicha es buena, enhorabuena.
A tots sí, ens agrada parlar, no?
Si sí, no, no sí, sí, no, no, però jo sé que no s'ha hablado i no quiero enrotllar-me
més. D'aquesta via, curiosament, sí. Ara fem aquesta gran inversió, però sí. Crec que un dels principals objectius no és que aquesta via pugui assumir molts cotxes, sinó que també anem reduint el volum de cotxes que passaven per aquesta via.
Aquesta obra no és per ampliar la capacitat de la via, aquesta obra és per dotar de seguretat una creuilla on, vull recordar que segons les estadístiques que té el Consell, passen 15.000 vehicles cada dia en agost. Vull dir,
de fet, en els estudis de mobilitat que té el Consell, el que va fer, per exemple, abans, no, de la limitació de vehicles, ja xerrava que era un dels principals punts que fins i tot amb limitació i tal, seguia estant en... Crec que era la lletra D, no?, de nivell de congestió.
Jo només per posar-ho en perspectiva, sí que és un projecte molt important, importantíssim, jo crec que és principal, el projecte principal que actualment està en execució en aquesta legislatura. Hi ha hagut molta feina, eh? Vull dir, no sé el típic projecte que fas el projecte i l'aproves i el licites, no. Era una cruïlla tan important que els enginyers, evidentment, això són els enginyers els que decideixen quines seria més correcte. Primer es va fer l'estudi d'alternatives de quines serien les propostes, perquè hi havia moltes propostes diferents, hi podia haver un pas elevat, hi podia haver un pas subterrat, hi podia haver semàforos, altre tipus de solucions. Per tant, primer es va fer un estudi d'alternatives, es va exposar en el públic perquè la gent opinés, després es va fer l'avantprojecte perquè es va exposar en el públic perquè la gent opinar, i llavors va fer el projecte constructiu, i també, evidentment, perquè està obligat així, es va exposar en el públic i es va aprovar. Efectivament, llavors va licitar, els preus, efectivament, varien molt, i els temps que tens les administracions, s'està passant a totes les administracions, però quan treus la licitació, moltes voltes et diuen els licitadors que no van, perquè els preus, els números, no surten, i es va tenir que treure una segona vegada. Vull dir, aquí hi ha una trajectòria, jo crec que hi ha 4 o 5 anys de feina dels enginyers del Consell en tota cada una de les fases. No és fer un projecte i ja està, com hi ha altres projectes de carreteres que sí, sinó que és un projecte que ha hagut d'anar madurant durant el temps i amb molta tranquil·litat, amb molta cura, anem a dir, perquè és molt important fer-ho bé. No anem a generar problemes que... per millorar la seguretat o per solucionar problemes de seguretat, acabem generant embotellaments que llavors siguin interminables. Vull dir, perquè una rotonda no deixa de ser un obstacle enmig de la via, això és així.
Voleu afegir alguna cosa, Víctor Torres, Jaime Díaz, entre sotos, perquè sí. tenim altres assumptes que avui volíem posar damunt la taula. Aquest té a veure amb la plana judicial i és que l'audiència ha obligat els jutjats d'Eivissa a continuar investigant el president del Consell d'Eivissa pel cas Lavi d'Aislados i a obrir judici oral. I ara, fora de micro, parlàvem que de vegades aquí a la ràdio, i estic segura que també us passa a altres, no? Que tenim aquesta sensació de viure en el dia de la marmota, no? I recordàvem amb en Víctor Torres quan havia sortit aquest tema, quan fèiem els debats a l'hipòdrom de Sant Rafel, perquè estàvem en plena pandèmia de Covid, amb restriccions, havíem de mantenir distàncies, unes distàncies que no es poden mantenir aquí a l'estudi, que estem tots ben propet, i compartint espai, aire i tot el que corre per aquí. Però sí, aquest tema va sortir ja fa 6 anys, si no em fallen els comptes, o deu quedar molt poquet perquè faci els 6 anys, perquè recordem que l'estat d'alarma es va decretar el 14 de març, que no me n'oblido, de 2020. Per tant, està a prop de fer 6 anys d'aquest assumpte. Començant per Mariana Juan.
Bueno, pues, crec que ho has definit molt bé, és un poc el dia de la marmota. Això neix d'un contracte que es va adjudicar per procediment d'emergència efectivament a l'any 20, quan no hi havia turistes, no hi havia vols, no hi havia cap activitat econòmica, i es va anunciar per part del president del govern d'Espanya que s'anaven aixecant els pròxims dies les restriccions i es anaven a obrir els aeroports. Perfecte, molt bé. Pues, molts de destinacions turístiques, això va ser crec que en juny, si no recordo malament, maig-juny, de l'any 2020 i molts de destinacions turístiques van fer contractes d'emergència per sostenir l'activitat econòmica i que venguessin turistes i que venguessin visitants, sobretot en aquell cas era només podien venir nacionals d'Espanya. Es va fer el contracte d'emergència, la intervenció del Consell Insular va qüestionar, una volta que ja estava fet, perquè havia pogut dir-ho abans, però no ho va dir, una volta que ja estava fet, va qüestionar que això fos un procediment adequat per poder adjudicar aquest contracte en contra del criteri de 3 informes jurídics del Consell Insular, tant del cap de serveis jurídics com el cap del departament corresponent com el secretari del Consell no estaven d'acord amb aquesta interpretació que feia la intervenció del Consell i es va aixecar la discrepància per part del president, es va aixecar la discrepància en favor del que deien els juristes de la casa. Bueno, això va ser denunciat a una oficina anticorrupció que havia creat el govern de l'Armengol, una oficina administrativa que va tramitar l'expedient, he de dir, sense donar audiència en el president, sense donar la possibilitat d'explicar en el president o practicar les proves que el president va intentar traslladar a l'oficina, i d'allí va néixer la querella de la Fiscalia, a la qual es va afegir en Vilàs, el Partit Socialista, i la intervenció, la interventora, o viceinterventora, llavors, no record què era, i després de 2 anys d'instrucció, després de 2 anys d'instrucció i d'investigació del jutjat d'instrucció, on es va interrogar tots els treballadors del Consell que el jutge va considerar pertinent, on es van analitzar tots els expedients administratius i tots els informes jurídics que sí avalaven, ara sí, el jutge sí va tenir les contraproves damunt la taula, va arxivar aquesta qüestió dient, i sí textualment, que hi havia una falta clamorosa de proves d'alguna irregularitat amb l'expedient administratiu. La Fiscalia que acusava en aquell moment va deixar d'acusar, la Fiscalia va considerar que no hi havia cas, no hi havia irregularitat ninguna, i ara l'audiència provincial, fruit d'un recurs del Partit Socialista i un recurs de la intervenció, no de la Fiscalia, pues, ha ordenat que una part de la causa es continuï, no? I per tant ara hi haurà un segon jutge que tornarà a mirar una altra volta les proves, i tenim nosaltres clar el convenciment de que aquesta causa, que ara és una causa que només està impulsada pel Partit Socialista i per la funcionària, pues, el jutge tornarà a dir el mateix que ja va dir el jutge d'instrucció i el mateix que està dient la Fiscalia, que es tracta d'una discrepància jurídica i que les qüestions documentals de les que es parla, pues, són qüestions absolutament menors que no tenen cap tipus de transcendència penal. Nosaltres estem ben tranquils en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres, del PSOE.
Bé, prioritzant la presumpció d'innocència, que nosaltres sí que la tenim en compte, no com el Partit Popular en moltes altres causes, el que ha que dir i el que crec que és important, i el senyor Mariano Juan resta importància, és que l'Audiència Provincial de Balears ha enviat a judici en el president del Consell, i ha enviat a judici en el president del Consell per prevaricació, per coaccions a la interventora i per assetge laboral. Per tant, crec que és prou greu aquest cas, perquè duguem més d'una setmana i el president, igual que en el seu moment quan se va fer el sobreseïment provisional, va muntar aquest teatret on estaven tots els alcaldes, els consellers, el senador, per dir que tot això era un muntatge del Partit Socialista, crec que ara també tindria que sortir a donar explicacions davant de la gravetat del fet de que l'Audiència Provincial de Balears hagi dit que se té que reobrir la causa i dur-lo i hagi dut a judici, fins a judici oral, per prevaricació, per coaccions, o sigui, màxim òrgan de fiscalització del Consell Insular, que és la interventora, i per assetge laboral. Crec que és un fet molt greu en el qual el Partit Popular li està intentant restar la importància que té. Tenc que recordar que aquesta querella, part de ser fiscal anticorrupció de Balears, va ser fiscal anticorrupció de Balears, es que va dir que havia indicis de prevaricació, tràfic d'influències i coaccions a la interventora, ¿vale? I que ara l'Audiència Provincial, que és òrgan superior, ha dit que ha que reobrir aquesta causa fins a arribar a judici, i estan parlant de prevaricació, estan parlant d'assetge laboral i estan parlant de coaccions a la interventora. Crec que és prou important, perquè ja ha sortit el senyor Vicent Marí a donar explicacions.
Moltíssimes gràcies. Bueno, Jaime, a veure,
aquí hi ha un pequeño matiz. Es decir, la Audiencia Provincial lo que ha dicho es que se reabla la instrucción.
Una parte de la instrucción.
No ha dicho que tenga que llegar a juicio oral. Ha dicho que en su caso, si tiene que llegar a juicio oral, que llegue. Quiere decir, vamos a ver, el mismo juez instructor que toque ahora puede llegar a la misma conclusión. No lo sé. A mí esto me parece que a mí meterme en las decisiones judiciales me parece que no se debe hacer jamás. Es decir, si tiene que instruya lo que tenga que hacer. Si el juez instructor entiende que hay delito, pues que se pase a fase de juicio oral. Pero si entiende que no hay delito, pues que se sumarse a la causa. A ver, esto es todo lo que puede ocurrir. No vamos ahora a rasgarnos las vestiduras en torno a todo. Y efectivamente la presunción de inocencia es una presunción que, como elegancia, debe de ser lo prioritario, pero en todos los políticos, ¿eh? También en los míos.
Es lo primero que he dicho en mi intervención.
Sí.
Vale. ¿Alguna cosa más?
No, en principio pienso que respetamos la decisión judicial, como no podía ser de otra forma, y que ocurra lo que tenga que ocurrir.
Perfecto. Óscar Rodríguez, d'Unides Podem, i després iniciem el torn de réplica.
Bueno, aquest tindrem un debat intens, no?, perquè aquest tema, i més quan són temes judicialitzats, generen molta animadversió, no?, entre els partits. I jo he de dir que probablement d'aquesta sala sóc el menys preocupat pel resultat del procés judicial, perquè nosaltres sempre hem tingut una postura molt clara. Evidentment és important si ha sigut legal o il·legal, però el tema és que, més enllà d'aquesta qüestió, a nosaltres ens sembla que la campanya de la Vida Aislados, aquest contracte, pel què, pel com i pel qui, era èticament inacceptable ja d'entrada, digui el que digui després el jutge, perquè respectant la presumpció d'innocència, si després s'arxiven les actuacions o després si és culpable, això no ho farà més acceptable, perquè el què va ser? Va ser una campanya de promoció turística que no va servir de res, per cert.
S'ha de deixar 50 milions d'impactes a les xarxes socials.
Crec que ha tingut, sincerament, ha tingut més impacte pel procediment judicial posterior que per altra cosa. Pel com, amb un procediment d'emergència que no estava pensat per aquest tipus de, contracte, donar, i també pel qui ho va fer, una empresa que estava relacionada amb el Partit Popular. Per tant, pel què, pel com i pel qui, ens sembla èticament inacceptable i que mai hauria d'haver succeït. Ja després, ara, evidentment, hi haurà un procediment judicial i que anirà continuant. El que sí veiem és que, amb el fet de que l'Audiència hagi reobert la instrucció en algun dels aspectes, si es desmunta el que es porta un any dient, que és que això era un muntatge polític, perquè és l'Audiència Provincial la que considera que hi ha prou indicis com per seguir mirant. Després s'arribarà al resultat, però el que està clar és que qui va obrir el procediment al final va ser la Fiscalia Anticorrupció perquè veia indicis. I qui ha reobert ara ha sigut un tribunal superior, que ha sigut l'Audiència Provincial. Per tant, no és una causa política. Aquí, a més, tota acusació s'ha basat en tècnics de la pròpia casa. I, a més, hi ha acusacions prou greus, perquè a vegades sí, xerrem molt del tema contractual, però també hi ha un tema de coaccions a una... de presumptes coaccions a una treballadora del Consell. Per tant, crec que és un tema que no és menor i que no es pot excusar en un presumpte muntatge polític d'altre partit, perquè diverses, tant la Fiscalia com l'Audiència Provincial, han considerat que hi ha indicis com per seguir mirant. Després el resultat serà el que sigui. Ara bé, nosaltres deixar clar, sigui quin sigui el resultat, aquest contracte nosaltres considerem que mai hauria d'haver succeït.
Però també, l'Audiència ha dit que està bé el contracte.
Un segon, Jaime. Perquè com és un tema que encén el debat, jo volia anar com intentant posar ordre. Per una banda, el PSOE demana explicacions a la presidenta Marga Proens per haver tancat l'oficina anticorrupció. És un tema del que en surten molts altres, que estava investigant aquest cas, i també demana al PSOE la dimissió de Vicent Marí. Començarem i farem aquest torn de rèplica en el mateix ordre del primer torn. Per tant, Mariano Juan, Víctor Torres, Jaime Díaz Entre Setos i Òscar Rodríguez. Endavant.
Bueno, primer matisar en els companys socialistes, portaveu del grup socialista. És a dir, l'Audiència Provincial no ha dit que hi hagi prevaricació, ni ha dit que hi hagi coaccions, ni ha dit que hi hagi, ni molt menys, assetjament, que ni tan sols la paraula surt en s'auto. L'Audiència Provincial el que diu és que, uno, es debat sobre si el procediment era correcte o no era correcte, és a dir, l'emergència, és legítim i, per tant, no hi ha delicte. Aquí queda arxivat per sempre, aquesta qüestió. I això era l'element central de l'oficina anticorrupció. Per això jo he dit que l'oficina anticorrupció creada per... que és una oficina administrativa, no és un jutjat, creada per el govern de la Francina Armengol i, efectivament, com m'ho he comentat, tancada correctament per la senyora Marga Proens, per la presidenta Marga Proens, el que deia era que el procediment havia sigut il·legal i això era molt malo i això era un delito i no sé què, sense, clar, escoltar en Vicent Marí i sense escoltar en el resta de funcionaris que deien que això estava ben fet. Per tant, els jutges, després d'haver-ho mirat, han dit això està ben fet i aquesta part queda arxivada per sempre. I el que diu l'Audiència Provincial és, i del resto de qüestions, és a dir, la documentació posterior d'aquesta qüestió del contracte i les eventuals coaccions, que no assetjament, se'n parlava abans, però s'ha anat descafeinant, lo tiene que analizar un juez de lo penal. Això és el que ha dit l'Audiència Provincial. No ha dit altra cosa. El senyor Torres, Víctor Torres, ha dit que el senyor Marí tindria que sortir a donar explicacions. Miri, el senyor Marí va donar explicacions portant aquest expedient, aixecament de reparo de la intervenció, a ple, quan no feia falta que ho dugués. I ho va dur a ple per explicar-ho. I d'allí ve tot això, per cert. El senyor Marí va tornar a donar explicacions perquè va fer un ple monogràfic, no me'n recordem, un ple monogràfic, ell va decidir convocar un ple monogràfic per parlar d'aquesta qüestió i va donar totes les explicacions pertinents amb l'expedient a la vista de tothom. El senyor Marí va tornar a donar explicacions quan el Partit Socialista va posar un recurs contra la declaració d'emergència, que crec que es va resoldre en setembre de l'any 2020, i on els informes dels juristes de la casa avalaven que això estava ben fet en contra del que deia la intervenció del Consell Insular. I el senyor Marí ha donat explicacions on toca, que és davant del jutge instructor, que durant 2 anys, sí, aquest sí, ha mirat totes les proves, no només les que convenien a l'oficina anticorrupció d'Anna Francina Armengol. I després d'això ho ha arxivat dient, repeteix, falta clamorosa de proves. I m'ha agradat molt que els companys de la oposició parlin dels papers de la fiscalia i que això ho va iniciar la fiscalia, perquè és molt important que això ho iniciar la fiscalia. Tan important com és ara que la fiscalia hagi dit que no hi ha res, la fiscalia hagi dit que hi ha que arxivar i la fiscalia s'hagi oposat explícitament i expressament en els recursos del Partit Socialista dient que això es tenia que seguir investigant. Per tant, si tan important era que la fiscalia hagués posat la querella, ara és inversament important que la fiscalia digui que no hi ha proves de res i això quedarà en res. Per això nosaltres dèiem que no ens preocupa el més mínim, jo tinc la mateixa preocupació que el senyor Rodríguez, zero. Que quan el senyor Marí torni a explicar una altra vegada i tots els testimonis tornen a explicar una altra vegada i tots els informes es tornen a llegir per un altre jutge instructor, per el mateix o per un jutge de lo penal, tornarà a arribar a la mateixa conclusió, que no hi ha absolutament res. I el que hi ha és una disquisició entre juristes, entre tècnics de sa casa, aquest president va decidir, com molt bé diu la llei, per un dels dos possibles camins.
Moltíssimes gràcies. Seguim amb sordre del primer torn. Víctor sí. Torres, del PSOE.
Jo m'agradaria que el mateix èmfasis que posa el senyor Mariano Juan quan diu que el jutge de primera instància va dir que no hi havia res sobre seguiment provisional, el ficàs en el fet de que un òrgan superior, després també d'haver estudiat més d'un any tota la documentació, decideixi reobrir el cas i dir que té que anar a judici oral. I jo no sé si és que vostès no s'han llegit l'auto de l'Audiència Provincial o estan intentant enganyar i confondre la gent. Però diu clarament que té que arribar a judici oral. I si no, llavors jo li puc compartir el temps que aquí, ho poden veure, reiteradament diu que té que arribar fins a judici oral. Estan parlant d'un contracte que diu també el mateix auto que el Consell havia fet diversos contractes per emergència, però complint la normativa dels contractes per emergència. En aquests l'han saltat tots els passos i l'han dut endavant amb el reparo de la interventora, un informe de la interventora dient que no se dugués endavant.
Però aixecat entre els informes jurídics de la casa.
I va decidir tirar-ho endavant, saltant-se tots els procediments i totes les coses que demana el contracte per emergència. Estan parlant d'un contracte que se va fer a una empresa que treballava, que era la gerent, era una concejala del PP en l'època d'en Vicent Marí a l'Ajuntament de Santa Eulària. Estan parlant d'una empresa que estava duent els centres culturals de Santa Eulària sense ningun tipus de contracte i sense ningun tipus de licitació. I estava gestionant aquests centres. Estan parlant d'una empresa que quan nosaltres varen demanar l'informe, tot el dossier d'aquest informe, el dia següent varen cessar a la concejala i varen canviar posant la seva parella com a gerent d'aquesta empresa. Estan parlant, com dic, de que l'auto ja en el seu moment compara altres contractes d'emergència amb aquest. En els altres el procediment va ser correcte, però resulta que amb aquest se van saltar tots els procediments. Estan parlant d'un spot, d'una campanya publicitària, en el qual el vídeo d'aquesta campanya ja s'havia començat a fer antes de que s'adjudiqués aquest contracte. Estan parlant de que se li dona una empresa que subcontrata a una altra empresa de Madrid per fer aquesta campanya. Una empresa que és una comunitat de béns que no pot contratar en aquest Consell. I a pesar de totes aquestes coses que estan comptant, a pesar de tot això, el senyor Vicent Marí, amb un informe en contra del màxim òrgan de fiscalització del Consell Insular, va tirar endavant. I això és el que tant el fiscal anticorrupció de Balears com ara senyor Mariano Juan, després d'haver mirat tots els informes, tota la documentació, les declaracions, després de més d'un any, un òrgan superior a el juzgat de primera instància, li diu, senyores, reabran la causa hasta llevar a juicio oral, perquè esto se tiene que venir, porque aquí hay indicios. Uno, de prevaricació. Dos, desetjament laboral.
Que no diu això.
Tres de coaccions a la interventora. Jo li recomano que se llegeixi els autos, sí, perquè crec que està una mica cegat per seu partidisme, perquè aquí sí que vostè fan partidisme. Quan vostès ens acusaven, jo crec que això ja ha quedat desmuntat per l'Audiència Provincial, de que això era un muntatge del Partit Socialista, crec que queda totalment desmuntat i desacreditat la seva versió. Sempre ens diuen, no, és que ustedes intenten ganar lo que no han ganat les urnes en los juzgados. Miri, nosaltres, en les urnes, ens han posat a suposició i la nostra feina és fiscalitzar l'equip de govern.
No,
i quan l'equip de govern, i quan no, si és que el que està jutjant i el que el juzgarà serà un jutjat per prevaricació, per coaccions a la interventora. Nosaltres no estem juzgant, nosaltres el que estem fent és fiscalitzant i intentant que els seus públics s'inverteixin on se tenen que invertir.
I jo aquí intentant dirigir un debat.
Sí, Víctor, Víctor, ese es un estupendo fiscal, no cabe duda que has estado súper brillante. Pero vamos a ver, volviendo a lo que decía antes del qué, el quién y el cómo, es decir, el qué no es un asunto judicial, porque el qué es un asunto meramente político. El qué campaña se hace es un tema de que es una pura decisión política en la cual no hay ni ha intervenido ningún juez, ni hay ninguna resolución al respecto. El cómo, que es el procedimiento de urgencia, la audiencia ha dicho que está bien, que es correcto. Y el quién es lo que se va a investigar ahora. ¿Por qué? Porque dice la audiencia que quizás no se han cumplido correctamente, piensa que para eso dice que un juez lo investigue, que no se han cumplido todos los requisitos que se tiene que cumplir para la adjudicación de un contrato. Pues bueno, en esas estamos. Es decir, que tampoco hay que coger y rasgarse las vestiduras y suicidarse por un tema de estos. Que investigue el juez instructor. Y otra cosa que vuelvo a insistir, la audiencia puede decir, incluso llegando a juicio oral, pero no puede imponer a un juez instructor el que lo envíe a juicio oral. ¿Por qué? Porque si no estaría cargándose la labor del juez instructor. No es un asunto tan para rasgarse las vestiduras. A ver, yo creo que esto es un asunto que hay temas políticos
será
más importantes que todo esto.
Será una cuestión de dilucidar en el seno,
Víctor,
de un juicio oral. Vale. No está diciendo...
Si no está sobreseído.
No.
Vale.
Luego te pasaré el auto. Vale.
Óscar Rodríguez Unidos. Perdón.
No, que sí, correcto. Pásale el día que ya lo llevamos, que lo he dicho todo, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo en este momento yo no conocía esta historia, porque es muy anterior a que nosotros estuviéramos en el Consejo Insular, y tampoco quiero meterme ahora en camisa de once varas en asuntos que no conozco. Ya lo dijo Wittgenstein, el lógico matemático austriaco, que dijo literalmente: de lo que no tengas ni idea, mejor no hablar.
Moltíssima
lo dijo gracia. Con una frase un poco grosera, pero la traducción la ha hecho más suave.
Mola la gana. Óscar Rodríguez.
Per no voler seguir parlant, ens ha citat a Wittgenstein
i tot, eh? Óscar,
no, m'encanten les cites de
Jaime. Si tu també ets de cites, eh? Sí.
A veure, el que està clar és que ara la cosa està judicialitzada i, a veure, el que no s'ha de tractar tampoc és ni els oients d'aquesta cadena ni els ciutadans d'Eivissa amb enganyifes. Jo he vist per part del Partit Popular aquests dies la pretensió de fer veure que una causa que estava sobreseïda provisionalment un dia, el dia següent, quan han reobert una part, cosa que succeeix, és una bona notícia pel senyor Vicent Marí. Pues no. L'Audiència Provincial considera que el sobreseïment provisional no era adequat i que hi ha encara més coses a investigar. Lo qual indica que no semblava haver-hi cap sospita de delicte un dia contra Vicent Marí i uns dies després sí les ja. Per tant, no és una bona notícia per l'equip de govern. I el que ha quedat clar és que, en tot cas, no hi ha totes les excuses que ens estan donant aquest any xerrant que no hi havia cap base, és una qüestió que no és veritat. Que hi ha una certa base com per investigar, cosa que després ja es veurà. Jo no estic... Ho dic, a nivell personal, jo no estic desitjant que condemnin el president del Consell Insular, perquè em semblaria una pena i una situació que no es mereix la institució ni la ciutadania d'Eivissa. I, per tant, no és un escenari que volem, però que, evidentment, hi ha hagut coses que s'han fet malament. Per una banda, políticament, perquè jo considero que tot el que es va fer i com es va fer és èticament inacceptable, sigui legal o il·legal, i després perquè el propi autor s'hi assenyala que hi ha contractes, assenyala alguns que es van fer amb Mediaset, amb altres, que es van fer bé i es va seguir el procediment, i en aquest no. Sobretot, i per una qüestió molt important que no s'ha assenyalat, perquè es considera, i diu l'autor, que hi ha prou proves de que, comptant que va tenir que subcontractar pràcticament la... Bueno, bàsicament, tota la seva tasca significa que potser no es va analitzar prou la solvència tècnica d'aquesta empresa per fer aquesta campanya. I això és molt important. I això és una valoració perquè, evidentment, hi ha diferents criteris tècnics, però bueno, la decisió va ser política de fer-ho. I la decisió de tirar cap endavant quan hi ha un rebuig per part d'intervenció també va ser política.
I tant, claro que sí.
I, per cert, i a vegades és important aquest procediment... A vegades es falta el respecte a un criteri tècnic que és del principal òrgan de fiscalització de la casa. Ho dic perquè a vegades sembla que uns són tècnics de la casa i altres no són tècnics de la casa.
Val. Ens queda poc temps i crec que el tema de les ajudes als afectats per la Dana mereix ser tractat amb calma, amb temps. Per tant, com m'heu demanat torns de paraula per aquest mateix assumpte, seguim i fins on ens doni temps.
No, jo sí, serem respectuosos amb el tercer tema. Vull dir, nosaltres, repeteix, que no ens preocupa a mi que tenir que tornar a explicar aquesta part que queda viva del procediment davant de jutjat, que no tenim cap, absolutament cap problema. És a dir, aquí hi ha hagut una disquisició entre tècnics i el president efectivament va prendre una decisió política que la llei li permet per dir no, la intervenció no tiene razón, i los tres juristes de la casa que desacrediten esa opinió si la tienen. I, per tant, no hi ha cap problema en tornar a explicar tota aquesta qüestió. No hi ha cap problema en que tots els testimonis tornin a testificar i no hi ha cap problema en tornar a llegir els informes jurídics que avalen aquesta qüestió. Vull dir, això no ens preocupa el més mínim. El que crec que és important dir és que, efectivament, era una decisió política. En el pitjor moment, quan tothom estava en les finestres dels seus comerços tancats i estava tothom en paro, recordem-ho, es va decidir que s'obrien les fronteres, s'obrien els aeroports, i el president del Consell va fer promoció turística perquè sigui a Eivissa es pogués treballar. I claro que va tenir un impacte. Per tant, jo crec que el que ha de demanar és que deixem de judicialitzar aquestes qüestions. La Fiscalia ja no acusa. L'òrgan d'instrucció ja ha dit que no hi ha res i es tornarà a explicar aquesta qüestió. I ara mateix els únics que acusen són el Partit Socialista i, evidentment, la interventora, que es va sentir al·ludida en aquell moment. I, per tant, aquest tema acabarà com els penals que va posar el Partit Socialista amb el tema FECOEF, que va quedar arxivat, o com les mesures cautelars que li acaben de rebutjar en el contenciós administratiu contra les legislacions extraordinàries o contra altres temes que el Partit Socialista intenta judicialitzar, perquè no té propostes polítiques. I encara no m'ho ha dit el Partit Socialista què és el que hauria fet ell en aquell moment.
I don Víctor Torres.
Jo, a voltes, bueno, ja no m'aquest assombrat perquè ho veig des de fa 6 anys, ja 7 anys en el Consell Insular, parlant de respecte cap als tècnics de sa casa, i llavors resulta que el respecte és si mos donen sa raó, si no mos donen sa raó, pues no hi ha respecte. És més vàlida una opinió que l'altra en funció de si mos donen sa raó o no mos donen sa raó. Estan parlant de... quan diuen hi ha una part de sa causa que s'ha arxivat, el que diu és que s'auta és que la part del contracte d'emergència que per explicar a la gent, el contracte d'emergència el que feia era simplificar els tràmits per agilitzar que se puguin posar en marxa les coses. Com ha dit antes n'Òscar, evidentment èticament, jo crec que ja és reprochable que contractes d'emergència que se feien per comprar mascaretes o per vacunes o per tal, o temes sanitaris, s'ampliïn amb això. Però fora d'això, és que el que te diu Sauto és s'han saltat els mínims tràmits que s'exigien per poder contratar aquest. El que s'ha fet en aquest cas, i acabo, és... donar a dit a una determinada empresa, saltant-se tots els tràmits, un contracte de 250.000 euros.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz, entre sotos, Òscar Rodríguez, i haurem d'acabar el
debat. No, jo poco puedo añadir, únicamente un pequeño matiz en cuanto al tema de los funcionarios y de la prevalencia de un funcionario sobre otro. El departamento jurídico de cualquier institución no es orgánicamente está por encima de la intervención. La intervención es un elemento que lo que hace referencia es exclusivamente a la parte económica, de la gestión económica dentro de cualquier institución. Pero el departamento jurídico, o sea, la abogacía del, claro, del Consejo Insular, está siempre por encima a nivel de todo, por encima de la intervención. Si el presidente del Consejo tuvo que tomar una decisión en función del informe jurídico en lugar del informe de intervención, pues bueno, fue una decisión que tomó él. Pero que tampoco es tan descabellado pensar que haya que tenga que ser así.
Yo solamente pedía el respeto igual para todos los funcionarios. No,
pues todos. Yo només volia llançar una pregunta a Mariano i a l'equip de govern, no?
Obrir preguntes a un minut
això,
es complica, eh?
La deixo a l'aire i ja, bueno, simplement perquè reflexionin, no? Però... jo crec que, més enllà del resultat del procediment, m'agradaria si, després de que el cas ho obrís la Fiscalia Anticorrupció i ho hagi reobert l'Audiència Provincial, el Partit Popular considera que és legítim encara dir que no hi ha cap indici i que això és un muntatge.
Això és una causa política, muntada documentalment per una oficina creada per la senyora Francina Armengol, sense donar audiència ni possibilitat en el senyor Vicent Marí de que es pogués defendre. I en base a allò va venir la querella fiscal. El fiscal ha analitzat totes les qüestions i ha dit que vostès no tenen raó i que s'ha d'arxivar aquesta qüestió. Efectivament, el Partit Socialista, Podemos encara, per almenys, va ser coherent en aquest sentit. I el jutge d'instrucció, que s'ho va estar mirant i ha set, és que ha interrogat directament a les persones, inclòs a la intervenció, ha vist que hi ha una falta clamorosa de proves. Per tant, actualment només acusa el Partit Socialista i una persona que té una causa particular. D'acord? Per tant, clar que és una causa política. Avui, queda més clar que mai que és una causa política.
30 segons, Víctor Torres.
Crec que s'oblida que ha set l'Audiència Provincial, un òrgan superior, que ha dit en el jutge de primera instància que se té que obrir perquè aquí hi ha indicis de delicte. I torno a dir, delictes tan greus com prevaricació, assetge laboral i coaccions a la interventora. Si això al senyor Mariano Juan no li pareix greu, crec que tenim un problema en aquesta institució.
Hem de deixar-ho aquí, em sap molt de greu perquè sé que hi ha més, ens ha quedat un altre tema que crec que és important, però el posarem damunt la taula en el pròxim debat polític. Desconsell d'Eivissa serà el mes que ve, el mes de febrer. Us volia agrair moltíssim a tots quatre que hagueu set aquí. Mariano Juan del Partit Popular, Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox, Òscar Rodríguez d'Unidos Podem i Víctor Torres del PSOE. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
12:54 minuts, fem una aturada molt breu i ja enfilam el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és investigació. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé per ella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak.
L'agenda.
From negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life.
12 i gairebé 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estem escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja tenim aquí a la nostra companya, a Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Repassam l'agenda cultural del dia molt ràpidament i començam Nieves a Vila, on podem gaudir de quatre propostes. La primera, una sessió de Cinefòrum al Casal Dí Igualtat, on es projectarà la pel·lícula Spur.
Sí, la projecció d'aquesta cinta polaca de l'any 2017 començarà a les 7 de la tarda i en acabar hi haurà col·loqui entre els assistents. L'entrada és lliure fins a completar aforament i no cal inscripció prèvia.
I aquesta tarda i a la mateixa hora s'inaugura també l'exposició Nusos Nus, d'en Empar Boix.
La Sala Baleària, situada al número 17 de l'Avinguda Santa Eulària, acull aquesta mostra que analitza la dualitat cos-ment i que convida a repensar qui som, no sols des del que pensem, sinó des del que vivim, sentim i encarnem en els nostres cossos. La inauguració serà, com dèiem, a les 7 de la tarda i l'exposició es podrà visitar fins el 12 d'abril.
I continuem escoltant música amb la gran gala del Festival de Talent Vine al Villan Gómez, que comença avui i continua demà divendres.
Jordi Andevant, Ibori Melodis, Cris i Joaquín Garli i Juan Geles pujaran a l'escenari de Camp Ventosa a partir de les 8:30 de la tarda. L'entrada és gratuïta.
I acabam amb més cinema, Nieves, amb la proposta del cicle Anem al Cine, que avui porta la projecció de Rondalles del director Daniel Sánchez Arévalo.
Serà tancarà també a les 8:30 de la tarda als multicines a Eivissa. Les entrades tenen un preu de 5,50 €.
I deu moltes propostes, eh, avui, sí, en aquest dijous. Moltíssimes gràcies, Nieves.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el cantant, compositor i productor musical estatunidenc Pitbull, que va néixer tal dia com avui de l'any 1981, gran any, i avui fa 45 anyets. Es va iniciar el hip-hop i després va evolucionar i s'ha especialitzat en gèneres com el dance-pop, el reggaeton, l'electro-house i el pop llatí. A la seva carrera ha publicat una dotzena d'àlbums i ha col·laborat amb nombrosos artistes. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Give Me Everything, un tema de l'any 2011. Ho deixem aquí i demà tornem, com sempre, a l'horari habitual a partir de les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà.